Línies addicionals. Tot el que us cal saber sobre l'actualitat musical d'aquí i de fora, ho trobareu a Línies addicionals. Línies addicionals a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
Bona tarda, ja tornem a ser-hi. Aquí teniu l'edició del dimarts 19 de juny del programa informatiu Línies addicionals. Salutacions quan comencem dels habituals. Alfred Marín, Susana Bonany, Esther Pinart i Pere Andreu Geriot. Anem al sumari.
Avui, a Línies addicionals...
Parlarem amb els Estats Units, Diana Negra és a Washington i avui ens comentarà les escoles de música que hi ha als Estats Units. També us oferirem un reportatge sobre Nexus, una publicació de la Fundació Caixa Catalunya. Els dimarts, cada 15 dies, a les línies addicionals, ens agrada fer una trucadeta als Estats Units i dir allò de Diana Negra a Washington. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta vegada, Diana, parlarem d'ensenyament i en concret d'escoles de música, oi que sí?
Sí, sí, parlarem d'escoles de música als Estats Units perquè n'hi ha moltes. Escolta, escoles de música per professionals de música i n'hi ha més de 900 i tenen un gran prestigi, a més que també són de moltes varietats. Parlarem principalment de les de música clàssica, però naturalment també n'hi ha d'altres.
Uh-huh. Estem parlant d'escoles de nivell universitari?
Sí, sí, perquè hi ha naturalment les acadèmies on la gent va per aprendre a tocar algun instrument, i sovint són nens, o per gent que té aficions musicals. Però estan també les que fan part, i aquestes parlarem, d'alguna universitat, i donen doctorats en música, per exemple, o les que només són universitats musicals o conservatoris, on la gent no només prepara una carrera musical, sinó que surt amb aquests títols de licenciatura o doctorats en música, que serveixen, naturalment, per ensenyar i permeten guanyar-se la vida en una professió on només una part molt petita d'aquesta gent pot viure dels seus concerts.
El fet d'estudiar la música a la universitat crec que està força estès. Hi ha més tradició d'estudiar-la en aquests centres dels Estats Units que no pas aquí a Catalunya.
Sí, sí, això és una tradició molt llarga. Mira, per exemple, la Universitat Musical de Chicago existeix des de l'any 1867 i es va obrir només que 40 anys després d'haver-se establert oficialment com una ciutat. I avui té 900 estudiants i amb això és una de les més grans del país. Normalment són bastant més petites. El Conservatori Peabody de Baltimore, per exemple, que porta el nom del filàntrop que el va obrir, que era el senyor George Peabody, l'any 1857, va ser la primera acadèmia musical que hi va haver. Però al cap dels anys va decidir afiliar-se a alguna universitat i avui és part de la Universitat Johns Hopkins, que és un dels centres universitaris de més prestigi de tot el país. Està a la llista de les 10 millors universitats. I malgrat que la seva central és a Baltimore, té filials en altres llocs, com per exemple aquí a Washington, on el que hi ha no són cursos de música, sinó de política, que és una cosa fàcil de comprendre en una ciutat com aquesta.
Clar, i són cursos bastant diferents, eh?
Evidentment.
La tradició dels conservatoris a Europa data d'una mica abans d'això que ens deies, però segurament també el moment de màxim esplendor va ser durant el segle XIX. Quina mena d'ensenyaments musicals s'hi fan en aquests centres?
Mira, això és molt diferent segons els centres, tant pel tipus de música com, naturalment, el tipus d'ensenyament. Per exemple, si agafem el Peabody, ofereix la possibilitat de fer cursos de ciències o de lletres al mateix temps que de música, i això dona als estudiants la possibilitat de decidir més endavant si es volen dedicar de veritat a una carrera musical o volen una altra professió. N'hi ha que ensenyen només alguns tipus de música, com el Peabody, que es concentra en clàssica, però cada vegada més el que fan només clàssica també fan jazz i preparen naturalment per tot tipus d'instruments. I altres tenen un abast més gran o només donen, per exemple, classes de música. és un camp molt ample i ja podrem parlar altres vegades, perquè de veritat és molt interessant, està molt estès, tenen teatres dins, ja en parlarem. Però, per exemple, l'autor de la biografia de Granados, Walter Clark, que vam tenir en aquest programa, aquí tu i jo, va escriure aquest llibre. És professor de guitarra en una universitat de Califòrnia i li van donar pràcticament un any sabàtic perquè pogués escriure.
Continuem parlant amb la Diana Negra avui de les escoles musicals dels Estats Units. Fins ara hem parlat sobretot del Peabody, que és el que tens més a prop, Diana, però si parlem d'escoles de música als Estats Units, segurament que la primera que els hi vindrà a la ment a molts dels nostres oients és la de la Juilliard School de Nova York.
Sí, naturalment és la més coneguda, tot i que no és ni la més vella ni la més gran. El que passa que la Juilliard s'ha beneficiat de la seva situació geogràfica perquè és a Nova York i aquesta és una ciutat que atreu gent de tot el país i de tot el món. Té molts estudiants internacionals. I, a més, és una ciutat que des de fa molt temps té gent amb molts diners que han anat ajudant i que avui també segueixen donant financiació per mantenir i per seguir desenvolupant l'escola.
Vols dir que és una escola on la gent estudia gràcies sobretot a beques? Vols dir això?
No. Mira, hi ha molta gent amb beques a la Juilliard i a totes les universitats nord-americanes. Aproximadament la tercera part de la gent estudia amb beques totals o parcials, però els estudiants han de pagar moltíssim per una carrera que molt sovint no els hi donarà gaires diners. Només la matrícula cada any costa 21.000 euros. I a més ve el preu de la residència, que la més barata és dins de la universitat, però aquesta ja val 8.000 euros més. I això no és prou, malgrat aquests 29.000 euros que cada estudiant paga cada any, no és prou per compensar totes les despeses que té la institució. Així que l'escola té un programa molt actiu per recollir diners i ara té com a objectiu un programa nou que vol aconseguir 230 milions d'euros.
A veure, has dit 21.000 euros de matrícula, que això vol dir que les assignatures van a part.
No. Les assignatures fan part de la matrícula. Tenen algunes petites despeses addicionals, però bàsicament això és tot.
Bé, en total estaríem parlant entre la matrícula i assignatures i l'allotjament 30.000 euros, el que és el mateix uns 5 milions de les antigues pessetes només per allotjar-se i, vaja, només fer els estudis, que segur que són molt, molt interessants i de gran nivell, però, vaja, són 5 milions de les antigues pessetes.
Sí, perquè pràcticament qualsevol universitat bona als Estats Units se'n va per aquests 30.000 euros i algunes si són locals i ets resident de l'Estat i tenen una subvenció de l'Estat, són més barates, però aquestes escoles de prestigi, 30.000 euros és uns diners, acaben molts d'aquests estudiants amb deutes de 100.000 dòlars.
30.000 euros l'any, eh? Deixem-ho clar, per curs, vaja.
Per curs, sí, és impressionantment car. Ara, això es comprèn també si veus les instal·lacions, els professors i les ofertes que fan. Aquesta universitat només té que 595 estudiants que estan repartits entre programes diferents. Hi ha els que fan l'ensenyament bàsic, que dura 4 anys, els que fan els 3 anys dedicats principalment a preparar-los per donar concerts i també els que segueixen un doctorat de música. I tot això repartit només entre 595 estudiants amb molts professors i unes instal·lacions increïbles.
És, doncs, una escola de perfeccionament o també hi ha gent que potser no té encara el nivell i que s'apunta precisament a la Juilliard School per assolir-ho?
Sí, mira, hi ha una escola preuniversitària, això no compta en aquests 595 estudiants, i és per nens des dels 7 anys i dona classes només els dissabtes a nens que han pogut demostrar el seu talent musical i només es concentra en música clàssica. També per altres coses, com per exemple per cantar, això ja cal que tinguin com a mínim 14 anys. I aquesta escola també ensenya per instruments, per direcció d'orquestra, però bàsicament aquest ensenyament més especialitzat és l'escola ja professional i allà pots aprendre música de cambra, compondre, i cada estudiant té un professor particular que s'encarrega del seu desenvolupament.
Música. Continuem encara aquesta xerrada que estem tenint avui dimarts amb la Diana Negre. Una de les característiques de la Juilliard School, Diana, és que els professors que la integren són dels que en diríem mediàtics, mestres de primer nivell i també intèrprets excel·lents.
Tu a vegades vas a concerts aquí i te trobes que són professors de la Juilliard o d'altres universitats. Són músics reconeguts. El nombre d'estudiants per cada classe és petit i les instal·lacions, com te dic, és que realment són increïbles. Hi ha més de 100 sales per practicar instruments, altres per assajos, hi ha 35 estudis per classes particulars i 4 llocs com estudis per produir també i també hi ha per donar concerts. Els estudiants tenen més de 200 pianos que normalment cal canviar molt sovint. Generalment cada any els venen en subhasta molt baixos de preu. I després tenen la Alice Tully Hall, que és un auditori famós, amb una gran acústica i un òrgan de 4.192 tubs. Tant estudiants com professionals faran concerts.
4.192 tubs és un òrgan monumental. Fa uns dies comentàvem als nostres oients que Montserrat en tindrà un l'any 2009, amb 4.074, alguns tubs menys, però en aquest cas el de Montserrat serà el més gran de Catalunya. Aquest de Nova York, on estudien els alumnes d'orgue de la Juilliard, en té 4.192, com es deia la Diana, ha de ser també un orgue monumental, no, Diana?
Evidentment, jo no l'he vist, és a dir, però és que ja te'l pots imaginar.
Hem parlat molt de la Juilliard School, però encara no l'hem situada. Sí que ens has dit que era a Nova York, però a on?
A la ciutat i a més a Manhattan i en un lloc és el centre a més de la música perquè estan afiliats amb el Lincoln Center perquè tenen l'Orquestra Juilliard, la Symphony Juilliard i la Societat de Música de Cambra i això està al costat d'aquest gran teatre del Lincoln Center i els estudiants a més poden presentar els seus recitals allà mateix, al Paul Recital Hall, que és petit, té només 278 llocs, que s'aprofita també per classes i per assajos.
Potser hi ha algú que ens estigui escoltant que aquest estiu faci un viatge a Nova York per passar-hi alguns dies de vacança. Es pot visitar a l'estiu aquesta escola o està tancada, Diana?
No la tanquen perquè tenen programes especials d'estiu. És a dir, a més de la cosa aquesta preuniversitària, que és per estudiants, per nois, tenen els cursos d'estiu, que també és o bé per estudiants que de vacances volen veure si es volen dedicar a una carrera musical, o simplement gent que li agrada la música i que vol millorar la pràctica d'algun instrument o aprendre simplement, fins i tot classes teòriques de música. Està oberta tot l'any.
Per tant, es pot visitar...
Sí, el que passa que normalment les escoles estan per altres coses, però aquí els hi agrada molt a tots aquests centres que hi hagin visitants, vull dir que no és un problema.
Abans ens parlaves dels auditoris i llocs d'assaig que hi havia en aquesta escola de música de Nova York. Tenen biblioteca també?
Ui, tant. Mira, els estudiants poden anar a una biblioteca on hi ha 68.000 partitures, 20.000 llibres, 25.000 gravacions entre LP, CDs, cassets i cintes magnetofòniques. I això, per escoltar-ho, tenen 32 estacions de centre mediàtic. I a més hi ha 1.200 vídeos. Fins i tot hi ha una biblioteca ja diferent per col·leccions especials que està molt protegida perquè són manuscriptes i edicions molt reduïdes. I algunes d'aquestes instal·lacions les aprofiten també les altres escoles de Juilliard, perquè l'escola de música és l'escola principal i la que va començar, però avui també té unes divisions per drama i també per dansa. I separadament hi ha una universitat de lletres, i tot això és perquè els estudiants tinguin la possibilitat de tenir una educació més general, però totes les altres són més petites i molt menys conegudes que l'escola musical.
Mentre parlem amb la Diana Negre estem sentint música interpretada per alguns dels conjunts que porten com a nom Juilliard. El quartet Juilliard era el que estem sentint ara de fons. Seguim parlant doncs amb la Diana de la Juilliard School de Nova York. Quan neix aquesta escola?
Sí, comparada amb les altres, molt tard. Va començar l'any 1905, quan el que havia estat padrí de Franz Liszt, que es deia Franz Danrosch, va fundar l'Institut d'Arts Musicals seguint el model dels conservatoris europeus i va obrir una escola amb 100 estudiants, però de seguida es va quedar petita.
I aquest nom de Juilliard?
Ve del seu principal benefactor, que va ser ja bastants anys més tard, el 1919, el senyor Augustus Juilliard, que era un filàntrop, va morir i va deixar al seu testament una donació molt gran per educar futurs músics. I al cap d'uns anys això va integrar el Institut d'Arts Musicals, que era el que havia fundat el senyor Damrosch, i ara és l'Institut Juilliard. I fins l'any 2001 només ensenyaven com música clàssica, però després van obrir un institut per estudis de jazz, que aquí als Estats Units te diria que és gairebé com un clàssic americà. Entrar-hi, a més, te diré que no és gens de fàcil, perquè els acceptin, els estudiants han de tenir audicions, demostrar que ja saben tocar, que tenen talent i que tenen un desig de dedicar-se a una carrera musical. I el curs és llarg, comença la primera setmana de setembre i acaba a finals de maig, i tenen entre tot l'any una pausa repartida tot l'any de 6 setmanes.
Doncs, Diana, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquest recorregut que ens has fet avui per les escoles de música dels Estats Units, especialment per la Juilliard School de Nova York, i fins d'aquí a 2 setmanes.
Adéu, molt bona tarda.
Sentíem la siciliana al segon moviment del concert per a violí, piano i quartet de corda d'Ernest Chausson. La versió era càrrec d'Itzhak Perlman, violí, Jorge Bolet, piano i el quartet Juilliard.
A Catalunya Música, tota la informació musical a línies addicionals.
Arriba el moment de l'agenda de concerts a les línies addicionals. És, doncs, el moment de saludar l'Esther Pinart. Esther, bona tarda.
Bona tarda, Pere Andreu.
Saps que estrena una pel·lícula sobre música divendres que ve?
Sempre m'has de treure alguna cosa que no sé.
Veus?
O potser sí, no sé. Quina?
La última nota, es diu.
No.
Aquest és el títol que li han posat. És una pel·lícula francesa de l'any 2006, que la traducció seria La noia que passa les pàgines.
Ah,
saps, en els recitals,
sí,
la noia que acostuma a seure a l'esquerra de la pianista, o el pianista,
per
en aquest cas, la protagonista és una pianista, i és un thriller.
Un thriller?
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí.
Maravilla.
I fins aquí podem llegir, que diria
I
aquella.
I té alguna cosa a veure les marques de...
No, 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 no.
No? No, no, no. No.
Et diré que sonen, per exemple, en aquesta pel·lícula sonen dos trios, dos fragments del segon trio de Shostakovich i d'un trio de Schubert.
I qui la protagonitza?
Què et sembla? Doncs ara sí que m'has enganxat.
Ara t'he enganxat a tu.
M'has enganxat tu. Són franceses, són actrius franceses, és una pel·lícula feta a França. No és ben bé directament de música clàssica, com sí que ha passat amb l'adaptació de La flauta màgica del Kenneth Branagh. Seria una mica tangencial el tema de la música, però important en aquesta pel·lícula.
Està bé.
Què et sembla?
Perfecte.
Sí? I aniràs?
Farem els possibles. Ja saps que a mi em costa molt. No perquè no m'agradi, sinó perquè organitzar tota la vida és difícil. Però ho intentarem.
D'entrada, nosaltres ens quedem en l'agenda, que avui una mica més que ahir, sembla,
una
no?
Una mica més.
Va, anem a l'agenda.
L'agenda de Catalunya Música.
Avui comencem amb dues audicions de l'Escola Municipal de Música Issi Fabra de Puigcerdà, a la Cerdanya. A les 6, audició de saxo i flauta travessera, i a les 8, audició de piano al Museu Cerdà de Puigcerdà. El pianista Ari Helanda interpretarà música finlandesa i catalana en el concert titulat Dels boscos del nord als carrers del sud. El concert l'ha organitzat el Consell de les Arts de la Regió Sud-est de Finlàndia i el Centre Cultural La Mercè, amb motiu de la inauguració de l'exposició Els colors de la vida, gravats i fotografies de Finlàndia. El programa estarà format per obres de Jan Sibelius, Frederic Mompou, Erkki Melartin i Eina Englund. A les 7, a l'Auditori de La Mercè de Girona. L'entrada és gratuïta. Passem ara a una proposta coral. Es tracta del concert de final de curs que farà la Coral Cingles del Montsià, de Freginals, i la Coral Nova Unió de Vilaseca, amb Marc Torres piano. Interpretaran obres de Pilar Vega i Robert Sarmiento. A les 8, a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, al Tarragonès. Obres de Mozart i Wesley formen el programa del concert d'orgue que es farà en homenatge a Josep Maria Bosch i que anirà a càrrec de Montserrat Torrent i Juan de la Rubia. A les 8, al Santuari de Santa Gemma Galgani de Barcelona. A la mateixa hora, concert de fi de curs de l'Escola Municipal de Música de Balaguer. El concert es farà al Teatre Municipal d'aquest municipi. A 8:45 es farà l'espectacle coral titulat Mediterrània, a càrrec de nois i noies de Clau de Faula, de l'Escola de Música de Girona, que aquest any celebra el seu 10è aniversari. L'espectacle forma part de la programació de teatre, música i dansa del segon trimestre del Teatre de Salt, a la plaça Sant Jaume de Salt, al Gironès. A 9:00, concert-espectacle a càrrec del cor de joves Vella de Bos, Sou Amorós, a l'Auditori de la Fundació Orfeó Gracienc de Barcelona. I acabarem amb el concert que faran diferents formacions corals: Orfeó Andorrà, Coral Sant Antoni de la Massana, Coral Rocafort, Coral d'en Camp, Coral d'Escaldes Engordany, International Singers, Saas qui canta, Coral Casamanya i el grup artístic d'Ordino. Interpretaran obres de Daniel Areny, Josep Puig, Xavier Martín, Bàrbara Gòndec i Òscar Sánchez. A 9:45 a l'Auditori Nacional d'Andorra,
a Ordino. L'entrada és lliure. I ja sabeu que si voleu consultar qualsevol d'aquestes propostes, les trobareu per internet a l'apartat agenda del nostre web www.catalunyamusica.cat. Fins aquí, doncs, les propostes previstes per demà dimecres 20 de juny.
Catalunya Música. Intensament clàssics.
Si voleu estar informats de tot allò que passa al món de la música, no us perdeu Línies Addicionals, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. Línies Addicionals, l'actualitat musical a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
La revista Nexus és una publicació de prestigi que semestralment edita la Fundació Caixa Catalunya. El número 37, el corresponent a la primavera del 2007, s'ha dedicat monogràficament a la música contemporània. Ara fa uns dies que es va presentar a la premsa aquest exemplar de Nexus que porta per títol La música contemporània, nous reptes a Catalunya i a Europa. Àlex Susana, director de la Fundació Caixa Catalunya, destacava la presentació el suport que cal donar a la música contemporània.
De tots els sectors de la cultura, la música contemporània és la més mancada de tot tipus d'ajut, de tot tipus de projecció mediàtica, de tot tipus de projecció social i de tot tipus de suport, tant, diríem, tant pel que fa a la difusió com pel que fa a la creació, etc, etc. Aleshores, crec que les diverses activitats que la Fundació Caixa Catalunya ha engegat aquests dos últims anys són força eloqüents pel que fa a una actitud que és molt, molt diferent d'aquesta actitud derrotista a la qual al·ludia. Em sembla que nosaltres hem demostrat actuar molt més proactivament que d'altres i sobretot amb un afany constructiu.
La Fundació Caixa Catalunya, especialment des de fa un parell d'anys, ha decidit destinar una part dels seus esforços a fomentar la música feta als nostres dies.
M'agradaria fer èmfasi en el tema dels encàrrecs que es tradueixen en estrenes i que es traduiran en enregistraments. I em sembla que aquesta, potser de totes, és una de les línies que penso que visualitza millor aquesta aposta decidida, entusiasta per la música contemporània. En aquests moments tenim com a mínim una quinzena d'encàrrecs fets, tant, diríem, directament des de la pròpia institució, i aquí insisteixo que ja portem 2 anys fent un encàrrec de música de cambra coincidint amb una exposició, però també recordo que a través dels convenis que tenim amb el Festival de Torroella, enguany iniciem una línia d'encàrrecs simfònics, gràcies al qual 2 compositors catalans estrenaran obres seves. Podríem parlar també de totes les estrenes que tenen lloc durant la temporada de l'OBC, que també les estem potenciant, tenint en compte que som els patrocinadors principals d'aquesta orquestra. Podríem parlar també de la nova línia que comença enguany d'encàrrecs d'òpera de cambra a través del conveni que tenim amb el Liceu, i podríem parlar també dels encàrrecs que enguany s'estan fent per a ser estrenats l'any que ve, tant amb el cor de cambra del Palau, sponsoritzat o patrocinat per nosaltres des de la seva fundació com a través de l'Escolania de Montserrat. I finalment, un cicle que està tenint lloc a la residència d'estudiantes, també a través d'un conveni que tenim amb ells, durant el qual s'estan estrenant peces de tres compositors que han estat encàrrecs explícits de la Fundació per ser realitzats a Madrid a través de la residència.
La música de l'actualitat, a diferència del que passa amb altres arts, no té la mateixa relació amb la persona interessada en la cultura que altres disciplines.
Per part de les institucions i per part també dels qui es consideren com a pertanyents a la societat culta, no hi ha consciència de l'abisme que es produeix entre la recepció i diàleg que hi ha entre les altres disciplines de la cultura. Penso en la literatura, penso en les arts visuals, penso en el teatre, per dir, o en el cinema, i en canvi com tota persona que pertany a aquesta immensa minoria que es diu i es vol culta no té ni de lluny la mateixa mena de relació, de diàleg, d'interacció amb la música contemporània.
Una de les novetats de la revista Nexus 37 és la inclusió d'un disc compacte de música catalana contemporània.
Nexus, que també engloba o també presenta el primer compacte que conté les quatre primeres estrenes de música de cambra que han tingut lloc a la Pedrera. La intenció és que a partir d'ara, diríem, gairebé cada número de Nexus, aprofitem la seva amplíssima distribució, estem parlant de 10.000, un tiratge de 10.000 revistes, per distribuir aquest compacte, que en aquest cas engloba obres de Benet Casablanques, de Salvador Brotons, d'Albert Guinovart i d'Albert García de Mestres.
Aquesta revista monogràfica de gairebé 250 pàgines inclou articles molt interessants d'especialistes de dins i de fora del nostre país, Àlex Susanna.
Aquest número, que ha estat dirigit per en Manel Foraster amb l'assessorament musical pel que fa sobretot a les col·laboracions internacionals de Laurent Langlois, que tenim amb nosaltres, i aquí agraeixo molt explícitament la seva participació en aquest número, és un número ambiciós en què no ens limitem només a fer una radiografia del que ha estat, del que és la situació de la música contemporània a Catalunya, sinó que justament intentem contextualitzar-la a nivell europeu. I això diria, i en tot cas després tant en Manel com el mateix Laurent Langlois poden acabar de matisar, però crec que un número de tanta envergadura que intenti doncs, això presentar una panoràmica a nivell europeu, diria que no és freqüent que aparegui, que més aviat estem davant d'un producte força rar, sinó força excepcional.
Un dels escrits que criden més l'atenció d'aquest quadern monogràfic és el que ha fet el compositor i director d'orquestra Pierre Boulez.
Ens ha semblat que havíem de començar amb un dels personatges que ha estat, podríem dir-ne, emblemàtics pel que fa a la fe i pel que fa a una capacitat de convertir la música contemporània en una activitat, diríem, normalitzada. Normalitzada tant pel que fa a la seva execució musical a través de la creació de l'ensemble intercontemporain com sobretot a través de la implicació de les institucions i de la possibilitat de crear una institució com l'IRCAM que ell va fundar l'any 1977. Recuperem un article de fa 30 anys, però és un article que només s'havia pogut llegir diríem quan va ser publicat en anglès i que no havia estat publicat de cap altra manera, i per indicació del mateix Boulez el compensem amb una valoració recent, un article de fa 30 anys en què analitza o valora l'experiència de la seva pròpia formació. Aquests dos articles de Pierre Boulez crec que són una excel·lent, diríem, entrada per analitzar la problemàtica des de perspectives molt diferents. No només des de la perspectiva del compositor i de l'intèrpret, sinó també des de la perspectiva del receptor, des de la perspectiva dels mitjans, des de la perspectiva de la necessitat d'implicar les institucions, etc, etc. I sobretot per fer èmfasi en un fet que també està a l'origen de la nostra aposta per la música contemporània, que és, diríem, la consciència de la manca de consciència de la situació d'extrema marginalitat, d'extrema vulnerabilitat i fragilitat en què es troba aquest sector de la creació contemporània.
Un dels fenòmens més curiosos pel que fa a la música contemporània és el que ha tingut lloc al Regne Unit. Aquest és també tema de reflexió d'un dels articles del Nexus 37.
Després, el director de l'Òpera de Lyon, Serge Dorny, parla del cas concret d'Anglaterra, que realment és un cas molt diferent. És un cas justament en què, després de, podríem dir-ne, de dos segles de decadència, posteriors a la mort de Purcell, la música torna a incardinar-se en la societat i seria un cas anòmal a nivell europeu. I penso que aquesta anomalia val la pena d'analitzar-la en detall, perquè a través de, diríem, del protagonisme de certs compositors, les institucions no dubten a implicar-s'hi molt favorablement des de principis del 20, sinó des de finals del 19, i el públic ha reaccionat també amb absoluta normalitat a tota mena de propostes.
Entre els gairebé 30 articles recollits en aquest volum especial dedicat a la música contemporània, trobem també escrits de pensadors.
Hi ha unes entrevistes a dos personatges a nivell europeu que s'han caracteritzat o que han destacat per pensar la música, per creure en l'existència d'un pensament musical, Eugenio Trias d'una banda i el filòsof i alcalde de Venècia, Massimo Cacciari, de l'altra, i això es complementa amb un article genèric d'en Xavier Antic, també parlant d'aquesta falta de com la música ha anat perdent protagonisme fins a deixar de ser un referent cultural, com en canvi ho són la resta d'àmbits de la cultura, i per tant doncs, posar l'èmfasi en la gravetat d'aquest fenomen.
Sentim encara el director de la Fundació Caixa Catalunya detallant altres continguts d'aquest recull exhaustiu.
I aquí ens trobem, doncs, amb col·laboracions d'Oriol Pérez, una mica també qüestionant, és a dir, qüestionant la mateixa actitud amb què de vegades els compositors han actuat, el possible afany restrictiu amb què utilitzem i amb què programem la música contemporània. Després ens trobem amb Benet Casablanques, que se centra en l'empremta de Schoenberg sobre els compositors catalans. José Luis Tellez ens parla també una mica d'aquesta generació, però de manera més àmplia, la generació dels anys del 51, que són dels compositors nascuts als anys 30. Per tant, aquí ja estem parlant de Bengarel, de Narcís Bonet, de Soler, de Guinjoan, de Salvador Puello, de Mestre Esquadreny, etc, etc. Jorge de Persia ens parla de la generació posterior, primer dels Guinovart, Pedrós i Cerdà, i després dels compositors nascuts als anys 50, Casablanques, Charles, Brutons, Rodríguez Picó, Guinovart, etc, etc. Després tenim tres compositors de diverses generacions, cadascun dels quals ens parla de la seva experiència més des de l'òptica, diríem, creativa: Josep Maria Guix, Héctor Parra i Bernat Vivancos. Després tenim a dos dels directors, una entrevista a dos dels directors catalans que més clarament s'han distingit per apostar diríem, per la música contemporània, com són Josep Pons i Ernest Martínez Izquierdo, i després ja entrem més en altres aspectes. Jaume Comelles ens parla de la problemàtica de la recepció de la música contemporània en els mitjans de comunicació, José Guerrero fa una selecció discogràfica i per nosaltres un dels aspectes també a destacar, probablement diríem que inevitablement polèmic, perquè com tota proposta, per molt àmplia, eclèctica, heterogènia i generosa que vulgui ser, acaba tenint uns límits, i aquests límits doncs forçosament exclouen algú. Em refereixo al qui és qui de la música contemporània a Catalunya, que han fet Javier Presens i Anna Maria Dávila, els quals també agraeixo el risc que han corregut embrancant-se amb aquest juisco.
Finalment sentirem Àlex Susanna parlant de la importància del disc compacte que acompanya aquest monogràfic, que es distribuirà també separadament.
La qüestió del compacte, que em sembla especialment significatiu, jo diria que és excepcional que un compacte de música contemporània de compositors catalans doncs tingui la difusió que tindrà aquest d'aquí. A banda d'aquesta edició, n'hem fet una altra per distribuir, diríem, per botigues, però em sembla que aquesta distribució converteix aquest compacte en un compacte doncs això, d'una distribució absolutament anòmala, no només a nivell català, sinó a nivell europeu, sense cap mena de dubte.
Sentim una mica més de la música que acompanya aquest exemplar d'Anexus, un CD que conté les obres de Melancolies i Desabrimientos, de Benet Casablanques, Retorn a Delfos, de Salvador Brotons, Clarobscur, concert per a percussió, piano i cordes, d'Albert Guinovart, i Vista i no vista, una composició d'Alberto García de Mestres per a clarinet en si bemoll i marimba. Thank you. era el final de Clarobscur, un concert per a percussió, piano i cordes d'Albert Guinovart. Sentíem el mateix Guinovart al piano amb altres intèrprets, altres instrumentistes catalans, en aquesta versió del disc que acompanya la revista Nexus 37, editada per Fundació Caixa Catalunya.
Línies addicionals. Molt més que música.
Canviem de tema i anem al concurs.
La pregunta de la setmana.
Des d'ahir dilluns i fins divendres que ve, a les 3 de la tarda, teniu de temps per respondre l'enigma de la setmana del concurs de les línies addicionals. Una pregunta que aquest cop fa referència a un compositor que no és el primer cop que ve a les línies addicionals, ni tampoc al concurs. Es tracta de José de Nebra, un autor aragonès que últimament és motiu de recuperació d'alguns dels conjunts de música antiga més destacats d'àmbit estatal. La pregunta és molt senzilla. Volem que ens digueu l'any de naixement d'aquest compositor. Quin any va néixer José de Nebra? Quan sapigueu la resposta, ens podeu fer arribar un correu electrònic a l'adreça linies.cmusica@catradio.cat o bé un missatge de mòbil al número 7033 amb la paraula catlínies, la resposta i el vostre nom i cognoms. Recordo que aquests missatges tenen un preu d'1,2 euros més IVA. Finalment, si ho preferiu, podeu enviar una carta postal a Catalunya Música, adreçada al programa Línies Addicionals, Avinguda Diagonal 614 08 021 Barcelona. Quin any va néixer José de Nebra? Aquesta és la pregunta del concurs de les línies d'aquesta setmana.
Línies addicionals. Una bona manera d'estar al dia de l'actualitat musical a Catalunya Música.
Acabem parlant d'un quartet de corda que es retira. El quartet Guarneri ha anunciat a través d'un comunicat de premsa que es retirarà l'any 2009. Aquest veterà conjunt complirà 45 anys justament aquell 2009 de l'inici de les seves activitats. Segons comenten els mateixos integrants, Arnold Steinhardt i John Daly, violins, Michael Tree, viola, i Peter Wiley, violoncel, aquestes més de 4 dècades de trajectòria han estat un llarg viatge profundament satisfactori. Per ells no hi ha res millor que dedicar tota una vida a interpretar el repertori per a quartet de corda, viatjant per tot el món i coneixent gent meravellosa. El quartet Guarneri va ser fundat l'any 1964 i des d'aleshores ha anat guanyant prestigi fins a situar-se entre els principals quartets de corda d'arreu del món. El seu repertori el formen obres de compositors com ara Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Dvořák, Bartók, Janáček, Smetana o, especialment, el cicle complet dels quartets de corda de Beethoven. Us deixem amb la música interpretada per aquest conjunt que recordem que ja ha anunciat que es retirarà l'any 2009. Estem sentint el final del quartet de La meva vida de Bedřich Smetana. La versió és del quartet Guarneri. Aquí acabem. Salutacions d'Alfred Marín, Susana Monany, Esther Pinart i Pere Andreu Geriot. Demà parlarem, entre altres coses, del Festival de Música i Dansa de Granada amb el seu director artístic. També tindrem Xavier Casanef per parlar de música de cinema. Ara us deixem amb la Montse Aguilera i l'espai als concerts. Fins demà!
Línies addicionals a Catalunya Música.